sindicats de vaga. 11 i 4 minuts, més notícies a migdia.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts, ens atem la tercera i darrera hora de programa i volem comentar amb vosaltres la notícia que teníem just a les 9 i quart quan ens atem el programa, l'amistat entre Anna Obregón i el pederasta Jeffrey Epstein.
Quan ens pensàvem que el serial Jeffrey Epstein no podia tenir més capítols, ara resulta que, segons una investigació del New York Times, el magnat i la biòloga Anna Obregón foren parella presumptament a l'etapa que ella va intentar conquerir Hollywood. Va cuinar una paella per Spielberg i va sortir a un capítol de l'Equipo A. El diari nord-americà The New York Times ha publicat una extensa investigació sobre els orígens de la fortuna de Jeffrey Epstein, el multimilionari pederasta mort el 2019 i apareix vinculada a la presentadora i actriu espanyola Anna Obregón. Segons aquest mitjà, Epstein va conèixer Obregón a principis dels anys 80 a Nova York, on ella vivia i estudiava interpretació. I també explica que en el seu primer contacte ell la va passejar en un Rolls Royce per Manhattan i tot i que, segons el diari, ella va quedar-ne fascinada pel seu encant, Obregón sempre va voler només una amistat amb aquest home. La investigació explica que durant aquest període Epstein ja feia feina com a intermediari financer i va estar relacionat amb la família Obregón quan la firma de corredoria Dream Dale Securities va fer fallida i la família Obregón i altres famílies espanyoles impossibles es van contractar en Jeffrey perquè rastrejàs lo que eren els seus doblers, perquè havia fet fallida, però no sabien on havien anat no aquests euros, sinó els dòlars o pessetes en aquell moment. Cosa que, segons el diari, va ser clau perquè Epstein començàs a fer créixer la seva fortuna. Anna Obregón ha respost públicament en aquestes afirmacions, una entrevista a Hora Son Soles, d'Antena 3, on ella col·labora, ha negat rotundament haver mantingut un afer o relació sentimental amb Epstein, tot i reconèixer que van ser amics quan ella vivia als Estats Units. No van tenir ni una nit d'amor, com si fossin a Bárbara Rey i Nachelo García Cortés, també t'ho dic. I ha dit que ara li repugna haver estat amiga seva.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
L'actriu i biòloga ha detallat que va conèixer Epstein per amics en comú, que ell era educadíssim i que, malgrat un intent de flirteig per part d'ell, abans de tornar a Espanya, ella va frenar qualsevol avançament en aquest terreny. Ha subratllat que, en aquella època, ella tenia una relació sentimental amb Miguel Bosé, cosa que descartaria una relació amb Epstein, i ha assegurat que mai no va sospitar res sobre el seu comportament posterior. Aquesta publicació de New York Times forma part d'una sèrie àmplia d'investigació sobre la figura d'Epstein, que cerca explicar no només els seus delictes, sinó com va aconseguir la seva posició de poder i de riquesa. I volia demanar-vos què vos sembla aquesta volta de rosca en la història de Jeffrey Epstein amb aquest capítol dedicat a Anna Obregón.
Mira, jo un poc recuperaré el que hem dit a les 9, que els tentacles d'Epstein eren llarguíssims. I, clar, ara
mai més ben dit tentacles, perquè
totalment.
No ombra, sinó tentacles.
Totalment. Totalment. I pens que encara sortiran coses, perquè, clar, aquest home estava molt ben relacionat, aquest home hi havia un moment en què tothom l'alabava per el poder que tenia, per les influències, per les festes que feia, i probablement sortin més coses. Jo crec que això ha començat, aquest degoteig ha començat, però que probablement Ana Obregón ara és una, val, mos crides atenció perquè és nostra, diguem, és un contacte molt, molt proper, però crec que això només ha començat i que esquitxarà a moltes més persones. L'altre dia va sortir lo de Silla, recordeu aquestes imatges que eren, feien faredat, no? Que dius, i aquí què devia passar en aquesta illa? Que, de més, eren imatges que veiem encara intacte tot, el gimnàs, la sala d'espera, no sé què devia passar. Crec que és un tema feroç.
Jo volia afegir que és vera que està bé rectificar. Quan una persona rectifica és de savis, però renegar per ventura d'una cosa passada, sense per ventura reconèixer que has pogut tenir una amistat, que has pogut tenir una relació, no m'apareix una mica hipòcrita.
Perquè pots dir, no sabia res, simplement,
no,
o m'ha sorprès moltíssim.
No, Obregón ha fet una mica això, ha dit, me repugna.
Normal, clar.
Però també ha fet com una mica anques enrere per no reconèixer ni que han vist abans unes fotografies en què pareixia que s'acabaven de casar.
Sí, vull dir, les descrivim per les oients de ràdio, anaven tots dos en el cotxe.
A més, vestits com si venguessin d'unes noces.
Totalment, ella de blanc, amb un llaç per el cap, i abraçats, sortint abraçats.
Que jo no dic... Si és vera que no han tingut relació, massa bé. Però, en Xisco apuntava avui de matí que a vegades Ana Obregón ha viscut sa vida, però també se l'ha inventada una mica. Per dir-ho d'alguna manera, no, perquè li ha parat una mica
de fantasia,
de poesia.
De recreació.
Diu, no pot ser mai que jo estigués amb Einstein perquè estàvem amb Miguel Bosé. També pareixia que s'havia de casar amb Miguel Bosé, i en Miguel Bosé tampoc no ha parlat tant d'aquesta relació, igual que també deia amb en Fernando Martín, no? Se va morir en Fernando Martín, i tota sa vida ha prescut que era sa viuda d'Espanya, sa viuda d'en Fernando Martín, i per ventura, si aquest home fort viu, hagués dit... és que vàrem tenir una relació i ja està. Ella li ha posat una mica... li ha recreat un poc sa fantasia, però bé, ja està, no vull dir res més.
Joana Maroto és totalment team a Ana Obregón.
No, totalment.
Ja, vull dir que bromes.
És una... bé, ja ho sabeu, per exemple...
Sí, sí. No, o de cau, bé, és, dir, és, ver, és un personatge
renegar, que... renegar d'aquest bon home és una cosa que està com a molt de moda, recordes el que va passar en...
però totalment Sara, amic.
En Sarah Ferguson, duquesa de... ets duquesa de York, perquè ja no són ducs, ni en Andreu Príncep, que ella va fer una declaració públiques renegant d'Epstein, diguent que era un personatge que també, en certa manera, la repugnava, i després li va escriure una carta privada que fa un parell de setmanes s'ha publicat en l'investigació del New York Times, que, clar, tots els papers d'Epstein s'estan avaluant en lupa, si m'apures, i les coses que acabaran sortint. Perquè és vera que era un home que tenia moltes relacions, i sobretot a mi, el que em sorprèn d'aquesta afera és com el gran capital sempre se relaciona. És a dir, el pare d'Ana Obregón era un constructor impossibles, i se nota que és una família que ha tingut doblers tota sa vida, i com el capital s'acaba protegint o acaba trobant esviaranys per recuperar aquest capital perdut. A tu t'estafen, o a mi, i s'ha perd en l'aube dels temps. En canvi, sa família Obregón va tenir sa possibilitat de poder recórrer a una espècie com a de car posser que rastrejava per tot i varen poder recuperar la seva fortuna. Mira, el capital funciona així. Aquest tipus d'històries, més enllà de l'escuma que és sabre que Ana Obregón ha pogut mantenir o no una relació amb Jeffrey Epstein, es entén una mica com funciona aquest món.
De totes maneres, poderoso amigo don dinero, no me'n record com era la frase.
Poderoso caballero és don dinero.
Exacte, poderoso caballero don dinero, perquè és vera que és capaç de moure muntanyes.
Mira, o sigui... ja fent... o no, en el refrenyer també, per tot bé, Sant Pere canta, no? També és una de les frases nostrades i que també manifesta...
Pagant Sant Pere canta,
sí,
exacte.
Pagant.
Sí, sí, ara ho he recordat.
Sant Pere canta.
És vera, tota sa raó. En tot cas, veurem com evoluciona aquesta notícia. De moment sí que ha sortit una fotografia d'ells dos plegats. No sé si podrien haver-hi moltes més o no. Això ho descobrirem amb el pas del temps. Avui no surt encara les revistes del Coca, després en parlarem, perquè, clar, la notícia va ser molt recent. Era d'avui o d'ahir?
D'ahir vespre.
D'ahir vespre, clar. Però probablement sí que serà o formarà part de les portades, però de la setmana que ve. 11 i 13 minuts, volem xerrar-vos ara de perruqueria. També parlarem de tendències, però sobretot el que volem contar-vos és que la manca de personal podria fer que no es pogués obrir tots els dies, que no es pogués obrir alguns dissabtes.
Oye, pequeña, ven junto a mí, conozco una manera hacerte feliz, suéltate el pelo, ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí, vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y luego si quieres sujetador.
I doncs sí, les perruqueries de Mallorca ja han avisat. Hauran de tancar els dissabtes perquè no troben personal qualificat per a la feina dels seus negocis. Des del sector diuen que no és una amenaça, sinó una manera de, o una mena de crit d'auxili, per dir-ho d'alguna manera, i que ja hi ha molts de negocis que només obren els dissabtes si és que tenen qualque esdeveniment concret.
I en parlant, precisament, en Alma Cenarro, presidenta de Grepels, el gremi de perruquers de Mallorca. Alma, molt bon dia, com estàs?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Parlant d'aquesta notícia, d'aquest titular, que ara, abans de començar l'entrevista, deies que sí, però no, és a dir, que s'hauria de matisar una mica aquest titular, ara és el moment de matisar-lo, i te volia demanar quin és el principal motiu pel qual les perruqueries de Mallorca no trobau prou personal.
Bueno, es verdad que la noticia es como un poco llamativa, pero hay que matizarla. Es verdad que estamos justos de personal y que ahora mismo no hay personal cualificado para... Hay muchos compañeros que están buscando personal y que entonces, claro, el trabajo es limitado porque no hay gente. A la hora de que vamos a cerrar los sábados, este año estamos trabajando con 37 horas y media, el convenio es de 37 horas y media. Desgraciadamente no tenemos un trabajo que a las 6:30 cierres barrera porque apagas máquinas y coges y te vas. Nosotros trabajamos cara al público, tenemos un trabajo que lo empiezas y lo terminas. No es un trabajo que le digas al cliente vuelve mañana o no te preocupes que te lo termino en un par de días. Entonces, claro, nuestro trabajo no puede ser limitado en horas. Entonces, ¿qué nos pasa si nosotros abrimos una media de 8 horas al día o una media de 9 horas al día, que es lo máximo que puedes abrir? Muchas veces te encuentras que tu personal tiene que hacer alguna hora extra. No hay ningún problema. Se remunera, se paga y se hacen unas horas extras. La gente quiere ganar dinero y quiere trabajar, no hay ningún problema. El problema es que como no puedes pasarte de las 80 horas extras al año, que es una media de 6 horas al mes... Pues claro, ahí estamos limitados. ¿Qué pasará si cumplimos nuestro horario dentro de la semana? Pues los sábados al final caerán, porque no puedes. Hay trabajos hoy en día que llevan mucho tiempo, que necesitas ese tiempo con el cliente. El cliente empieza a entender que la peluquería necesita su espacio para que el cabello acabe con una buena calidad. Entonces al final, pues yo digo que los sábados caerán, porque si los empleados no vienen... Nosotros los autónomos tampoco vamos a querer ir los sábados. También hay que entender que al final cuanto más trabajas, más pagas al Estado. Y entonces no es al final un negocio, no es la finalidad. Al final también queremos tiempo. O sea...
Clar, s'entén perfectament, no?, que al final tothom vol tenir un bon horari, tenir un bon sou, però que sigui possible tot plegat. Clar, la possibilitat de que no s'obris dissabtes, dius que és cada vegada més una realitat. De fet, ja hi ha negocis que han optat per no obrir dissabtes, però heu considerat altres possibilitats? La Marta abans comentava, i si obriu els dilluns en lloc dels dissabtes? Però no acabaria de ser la solució, tampoc aquesta.
No, porque normalmente cerramos un día a la semana. Yo cierro los miércoles, muchos compañeros cierran los lunes, pero es que si lo calculas en horas, que por poco que estires una o dos horas extras a la semana, ya te has comido esas 80 horas extras al año. Entonces la idea sería que se pudiese ampliar ese horario extra, se pudiesen hacer más horas extras al año y que lo decidiese el empleado, si no hay ningún problema. O sea, yo creo que al final tiene que ser un acuerdo entre el empleado que sí quiera y el empresario que las quiera ofrecer. O sea, nadie está hablando de trabajar gratis, todo el mundo quiere ganar dinero y todo el mundo quiere trabajar.
Per què creus, Alma, que ha generat tanta expectació tot això? Per part de clients, per part de feedback a les xarxes, gent que diu, però bé, a veure, podrem tenir, perquè clar, al final molta gent només pensa en el seu objectiu, haurà perruqueria els dissabtes o no haurà perruqueria els dissabtes? Darrere hi ha un col·lectiu que també reivindica els seus drets. Per què creus que ha tingut tant de rebombori?
Perquè si hubiésemos dicho las peluquerías van a cerrar los lunes, claro, no hubiese pasado nada. Exacto. Pero el sábado, exacto, es más llamativo. Pero claro, si tú quieres un día libre, ¿qué prefieres? ¿Un lunes, claro, o un sábado? Claro, claro. ¿Qué prefieres, irte al mercado y tomarte una cerveza o venirte a trabajar?
O fer gestions, exactament.
Claro, entonces al final, ¿por qué los sábados? Bueno, porque a lo mejor los sábados se pueden limitar a esos eventos. Te sale un evento, te sale una boda, un bautizo, claro, tal, pues se puede trabajar. El autónomo cogerá, irá a él y ya está, no hay ningún problema. ¿Por qué los sábados? Pues porque son más llamativos y porque a mí me apetece tenerlos tan libres como al cualquiera que trabaja de lunes a jueves. O sea, al final es una cuestión de tiempo, de que se pueda gestionar el tiempo. Es lo que yo os decía al principio. Ojalá yo pudiese decir a las 6, venga, chicas, pues nos vamos. Y es verdad que ha tenido mucha repercusión en redes sociales, pero mal gestionadas. O sea, la gente comenta, pues que el convenio es muy precario, es que los sueldos son muy bajos. A ver, que tengamos claro que los sueldos están igual que todos los demás, que el gobierno no ha dicho este año subimos los sueldos a todo el mundo menos a las peluquerías. Ojo al dato, que no, que los sueldos han subido igual, que los empresarios pagamos nuestros sueldos. Yo pago los sueldos encantadísimas. Mi equipo trabaja tanto como yo y son fantásticas. O sea, es que no hay ningún problema en eso, por eso yo creo que hay que matizar un poquito en cómo se nos trata un poco a ese nivel.
De tota manera, vivim un període en què hostaleria, per exemple, també se queixa de que no troba personal qualificat, en el cas de la perruqueria també. Alma, què passa? Que a la gent no li interessa la feina manual? És a dir, hi ha altres interessos? S'haurien de fer més cursos de formació? Hi hauria d'haver més possibilitat de que si un jove, una jove, acaba els seus estudis secundaris i se vol dedicar a la perruqueria, trobi al·licient en aquest món per poder-s'hi dedicar? Vale. Y formarse, sobre todo.
A ver, la peluquería es una profesión, no digamos dura, pero sí que es verdad que es una profesión a la que le tienes que dedicar tiempo y conocimiento. Hay que estar en constante formación para no quedarte atrás, ¿vale? Pero, ¿y cuál es el tema? Pues yo sí tengo que ser sincera desde mi perspectiva. Las veces que he intentado buscar más personal, al final es gente que no quiere trabajar. O gente que está cobrando algo y quiere que pagues en B. Eso también me ha pasado. Gente que a lo mejor le has ofrecido un trabajo, pero como tenía una paga, te ha dicho que no. O sea, esto funciona así. En mis tiempos no había pagas. O trabajabas o te morías de hambre. Si ahora depende que no hubiese, pues a lo mejor saldríamos más a trabajar. Es mi punto de vista. Vale,
que no deixa de ser una feina molt dura, per cert. Perquè...
Però jo demanava sobretot per la formació. Sí, quan la gent ve a la teva perruqueria, en el currículum, a gent que vol fer un mossatge, quan se feia antigament, que molta de gent no estudiava perruqueria. Si coneixies a la perruquera, eres client habitual, de vegades te deien, vés allà, i la tens encara que sigui fent-te escat de ses clientes. Clar, això ara no existeix. Hi ha d'haver unes pràctiques, hi ha d'haver una formació prèvia. No sé si és que no hi ha gent prou formada com per venir ni fer feina a la perruqueria.
No, a ver, gente formada hay, ¿vale? Y además hay buenos profesionales del mundo de la enseñanza. O sea, lo que pasa que, por ejemplo, cuando hay mucha gente, por ejemplo, que se apunta a peluquería a lo mejor para pasar ese grado medio y sacarte algo porque crees que te va a llamar la atención. Yo cuando estudié éramos 13 en mi bloque de estudios y solo seguimos dos, porque es una profesión que... Yo creo que primero que la tienes que amar y te tiene que gustar. O sea, no es algo... Es como el ser enfermero. O sea,
es vocacional.
O lo amas o exacto, lo amas. Yo no me imagino siendo enfermera, te digo la verdad. Entonces, son profesiones que las tienes que amar, que te tiene que salir y que tienes que tener esa vocación. Entonces, hay gente que estudia, que a lo mejor luego no le gusta, que a lo mejor no es lo que le convence. La gente sale formada, bueno... También es verdad que antes existía lo que era el contrato de aprendizaje. Tú podías tener una persona 2 años, que esa persona a lo mejor no te daba pues una rentabilidad de un profesional de primera, pero tú le enseñabas a tu estilo y eso funcionaba. Eso no existe hoy en día. Entonces tú tienes un profesional que está aprendiendo y un profesional que lleva 20 años y están cobrando igual. Entonces, ¿qué prefieres? Un profesional que lleva tiempo y que tiene experiencia, si tienes que buscar a alguien. Pero bueno, te digo, hay gente cualificada. Yo este año tuve una chica en prácticas, monísima, maravillosa, y que funcionaba súper bien y era encantadora. O sea, que salen bien formados, sí. ¿Que faltan peluqueros porque a lo mejor en los grupos no son tan grandes como antes? Sí. ¿Que hay muchos que no llegan hasta el final? Sí. pero que es verdad que el sector de peluquería carece de personal, pues ahora mismo en estos momentos sí, pero no significa que no pueda mejorar, o sea...
Des de Grèpels, des de la vostra associació, vos heu plantejat fer qualsevol tipus de campanya per incentivar, per mostrar com és una peluqueria per de dins, per fer més atractiva aquesta feina?
No lo hemos pensado, pero también es verdad que
es una buena idea.
Una buena idea.
Portes obertes per conèixer, ¿sabes?, la feina des de dins, clar.
Claro.
O sigui, com, per exemple, els dies de les llibreries conviden a gent famosa a fer de llibreter, no sé si un dia hauríem de començar a fer una campanya de perruquer per un dia, i que la gent vengui a estar amb vosaltres, no té que veus de ningú, però sí, a passar un dia amb vosaltres...
Lo que pasa que es ilegal.
Venir a passar un dia.
O sea, tú, por ejemplo, ahora YouTube...
Pues no puedes hacer unas puertas abiertas.
Puedes hacer unas puertas abiertas y dejas al chico o la persona que venga a verte sentado. Pero si, por ejemplo, lo quieres incentivar y le dices, oye, pues mira, lávame el pelo, o ¿por qué no me peinas aquí a ver cómo lo haces?
Sí, sería un observador.
Es decir, claro, si yo, por ejemplo, hago una prueba, ahora digo, venga, va a venir esta chica a hacer una prueba, lo normal es que esa chica me lave, me peine o me haga algo. Y yo en ese momento tengo una inspección, te ponen una multa. No existe el paréntesis de está haciendo una prueba.
Claro.
Viene, entra la inspección, dice, esta chica yo la he visto trabajando y ya está.
La veritat és que la situació és complicada, però per ventura servirà d'alguna cosa, no?
Reivindicar-ho, clar.
Poder reivindicar i poder demanar també una sèrie de millores, no? Pels perruquers i per les perruqueres, que com dius, tothom vol tenir un bon horari i tothom vol tenir també un bon sou. I per ventura, si això se fa atractiu, hi haurà més joves, no?, que d'alguna manera també tinguin aquestes ganes, no?, de formar part d'aquest gremi. Aprofitant que te tenim aquí per demanar-te per tendències, perquè, clar, la setmana que ve ja
estiran les totes, Joana, segur.
I volen saber que mos han de fer.
I tu vols ser reina de la teva festa.
La reina de la meva festa i de totes les festes, clar que sí.
De solo de una, no, de todas.
De todas.
Muy bien, pues este año para tendencias tenemos un poco lo que llevo yo hoy, un clean look, fácil, rápido.
M'encanta, molt bo de fer, és vera. Clean look, ho pots descriure per als oients, perquè sepin què és exactament això de clean look.
Un clean look és quan recoges el cabello con un efecto engominado, puedes dejar la coleta rizada, lisa, te puedes hacer un moño, es decir, lo que lleves atrás en la coleta es como un poco lo de menos. Puedes hacerlo con la raya partida, en medio, todo hacia atrás.
Però sí que és important, i ara ho vaig en els teus cabells, que tu te posis o gomina o laca. Perquè no te surtin... Perquè, clar, això, quan és a festa, passen ses hores i després te surten aquests cabells que pareixes un sol.
Vale, la idea és...
Que són curtets.
Tiene que ser algo más acuoso. Entonces, la laca, es verdad que al final con el roce se llega ahí. Yo siempre recomiendo agüita, ¿vale? Que se humedezca bien el cabello y el gel.
I com t'has posat aquesta gomina, que sembla que no dus gomina?
Bueno, porque no es una gomina.
Ah, vale.
En este caso llevo como un gel, más que una gomina, que la parte de la gomina lleva como más
porque
un
efecto. Porque la gomina se separa y te fa como pocos cabells, si te la poses a vegades.
Sí, bueno, porque el truco está mojar solo la parte de arriba.
Ah.
Es como mojas un poco solo la parte de arriba del cabello, no la de abajo. Entonces, cuando lo peinas, la parte de abajo no está tan mojada y la parte de arriba es la que engominas.
Ah, y así te fa un buen volumen también.
Claro, de hecho, si... Bueno... Claro, que no nos están viendo.
No, però ho descrivim perfectament, que si la toques, vol dir...
És com que se ve que no està apretado.
Hem de dir que Nalma s'ha fet una bona estirada de cabell,
sí.
Perfectament pentinada, però s'ha fet una cua de cavall que està espel
i además passes de 52 a 47.
Exacte, perquè
en una estirada de coleta,
sí, perquè pots aprofitar això, sí. Igual després tens un pot de mal de cap, perquè passa quan són molt estirades les cues de cavall, no?
Sí, de hecho, és com que peines hasta la coleta. Lo demás es como ni lo peinas. O sea, es como que se queda así, natural, y como salga.
Per tant, tenim tendència a un clean look, però si, per exemple, no som des clean look, d'aquest aspecte net, diríem, o senzill, hi ha qualcú que sigui amant del barroc trobarà també la seva tendència en guany.
Vale, las ondas glam, que es como una onda años 20, es así un poquito más hacia la cara y con el cabello suelto, es lo que más se lleva este año. Es verdad que la tendencia de moños y recogidos más elegantes es... Ya cuando vas con el look completo, que es me he comprado un vestido y voy a hacerle el look completo con el recogido.
Ningú se fa un look completo si va en pijama.
Oh,
bueno,
sí.
No sé qué decirte, ¿eh? ¿Sabes? Yo creo que la generación Z va de eso, ¿eh? De clean look y pijama. ¿Sabes?
Pijama party.
Un poco así. Y bueno, mis recogidos un poquito con más textura, dejar el cabello rizado al aire y poder recogerlo un poquito, ¿vale? Y este año se llevan mucho como unas hebras que son como si fuese la serpentina de una guirnalda del árbol, pero solo de un hilo, se atan al pelo y se suelten y dan como un brillo.
Pero eso es donde puedes hacer perruquería, porque si no semblarán un árbol de Nadal. No,
todo hay que hacérselo en la peluquería.
Exactamente. Si comencem a intentar, no, tots posar armes. Així com has descrit,
molt bé, Nalma,
todo en la peluquería.
Nalma, donant a entendre que les provatures per Nadal com que no convenen. Perquè, clar, tu te poses un bri d'aquests que tu... Aquestes hebres, un bri que tu proposaves...
I per això és el Fraggle Rock quan surt dels fems. Te'n recordes d'aquella imatge tan icònica que te sortia com...
Per ell que t'has copit la mà. I que qualcú t'ha passat per una centrifugadora. No, han de posar-nos els brins ben posats.
Escúchame, lo más difícil de hacer cuando vas a preparar un peinado para un recogido y todo, lo más difícil es la coleta. Que todo el mundo
sí,
piensa
te
que
surten boñes, Alma, te surten boñes.
Peinados, y cuando no te has peinado aquí te ha salido por el otro lado.
Clar, i tot això, dones, els homes no hi ha tendències, que cadascú salvi sa papereta com pugui.
No, porque ellos se cortan el cabello súper bien, pero el tema de la barba es muy importante, ¿eh?
Per tant, dur sa barba arreglada.
Claro, la barbita. Los hombres s'arreglen muchísimo, ¿eh?
I sobretot en els darrers anys.
Sí, però tots una mica marcats per el mateix patró. És a dir, allà, si ets jove, te fas aquest mullet, que es repartes laterals i deixar-te una mica de cresta, i si ja tens una edat provecta, no com ets la meva, intentes dur els cabells arreglats, curtets, i no hi ha molta reinterpretació possible.
Bueno, yo creo que el cabello en el caballero ahora ha cambiado, ¿eh? Las tendencias estas tan degradadas ya empiezan a dejarse un poquito más atrás. Empezamos a dejarnos un poquito más el pelo más largo arriba, entonces hay que peinarse más.
No, Marta diu que bé, jo també dic que bé.
Sí, queda molt millor, eh? Que tots sí. Estan...
I a part que no a tot
els adolescents tots tenen el mateix patró. Exactament.
A mi lo que más me gusta de las modas...
A que no favoreix això?
No, jo creo que no tanto. Lo que más me gusta de las modas de hoy en día es que... ja no vamos clonados, que cada uno va a lo que le favorece.
I lo que cadascú vagi com vulgui, i ja saps, si ha de passar per la perruqueria, que ho agafi en temps, que hi ha moltíssimes cites. Alma, que sempre ens agrada tenir-te aquí. Que tinguis unes molt bones festes.
Igualmente, felices vacaciones, Navidad.
Exactament. I que siguem la reina de la festa, si pot ser.
Al dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és informació.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. a partir de les 6 del capvespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. IB3 Ràdio s'omple de cançons i nadales de tot el món. Concert de Nadal dels cors del Teatre Principal de Palma. Un acurat repertori en què els membres dels cors infantil, juvenil i titular posaran veu i esperit nadalenc a la ràdio pública. Concert de Nadal, el dia de Nadal, a les 9 del vespre a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
En aquestes dates tan especials, la música esdevé un llenguatge universal capaç d'unir-nos i de donar sentit als valors que defineixen Nadal, la solidaritat, l'esperança i el compromís amb els altres.
I amb aquest mateix esperit neix el Concert Solidari de Nadal, una trobada que combina excel·lència musical i vocació social en un entorn tan emblemàtic com l'Església de Santa Eulàlia de Ciutat.
És el concert protagonitzat per l'Escolania Blavets de Lluc i el COF Fundació Sa Nostra, una iniciativa impulsada per la Fundació Sa Nostra amb una clara finalitat solidària, donar suport a la tasca d'Avaimar, entitat que treballa per millorar la qualitat de vida de nins i famílies amb malalties minoritàries.
Aquesta vetllada és, per tant, molt més que un concert. És una convidada a compartir emocions, a fer comunitat i a recordar que la cultura també pot ser una poderosa eina, Marta, de transformació social.
I és vera, i sobretot jo crec que això ho aconsegueix realment, aconsegueix transformar socialment l'esperit nadalenc, aconsegueix precisament que es facin canvis, i sobretot canvis d'aquesta magnitud que tenen a veure amb el compromís. Podem saludar Lucía Martín, directora general de la Fundació Sa Nostra, que ja ens escolta. Lucía, bon dia.
Bon dia, com estàu?
Molt contents de saludar-te i parlant del que hi ha darrere, no? A vegades de Nadal parlaven d'aquest compromís i per això te deman quin significat té per la Fundació Sa Nostra impulsar un concert solidari com aquest en una data tan simbòlica com Nadal.
Bueno, era un poc el que dèieu vosaltres a la introducció, no? Nosaltres, la Fundació Sa Nostra té un compromís arrelat social amb aquelles entitats que fan feina per els demés. Per tant, nosaltres tenim aquest esperit de servei a la societat i, com no, per apoyar associacions com l'Associació Balear de Nins i Nines amb Malalties Rares i que puguen donar-li visibilitat.
Hem de dir que la música coral i també la participació de joves com els Blavets de Lluc tenen un paper molt especial en aquest concert. Quin valor afegit aporten a projectes solidaris d'aquest tipus?
Bé, és que aquest concert dels Blavets és un concert que ja quasi el tenim com a institucionalitzat. Molt parescut a el que és el concert que feim en el Torrent de Parells el primer diumenge de juliol, i és que sempre per Nadal els Blavets baixen a Palma i venen a l'Església de Santa Eulàlia a estar amb tots nosaltres i ens ajuden a col·laborar amb aquelles entitats que més ho necessiten.
Una cita ineludible,
els Blavets són una referència, és una escolania històrica i per nosaltres és molt important també els valors que transmeten aquesta escolania per nosaltres.
Dèieu, no?, una cita ineludible, no?, d'aquests Blavets de Lluc que baixen, com dius, a Palma de Lluc, precisament per col·laborar amb vosaltres. Des de la vostra experiència com a directora general, quin paper hauria de jugar també la cultura en aquesta construcció d'una societat més compromesa i inclusiva?
Bueno, jo crec que el binomi cultures social sempre és un binomi guanyador. No només tota la gent que ve en aquest concert solidari, hi haurà gent que ve per veure els blavets, però també de pas escoltaran que aquest concert és un concert solidari i que se fa a favor d'aquesta associació a Weimar, i amb això nosaltres ja haurem contribuït a que aquest espectador de tipus social, de tipus cultural, perdó, ja també se tiri cap a lo social.
Per tant, explicau que aquest binomi és guanyador, interpreto o pensam que la Fundació també ja té altres reptes. No sé si apostau o seguireu apostant, no?, per iniciatives que uneixin això que deix, no?, aquesta cultura i aquesta solidaritat que poden anar de la mà.
Exacte. Mira, nosaltres per Nadal també tenim una altra iniciativa que ja fa 3 anys que la feim, que és un restaurant que muntam, que nosaltres li deim restaurant pop-up, perquè és un restaurant que dura durant dues, que la tenim durant dues setmanes aquí a Can Tàpera, amb un menú nadalenc, i tenim dues entitats socials que col·laboren amb nosaltres. Nosaltres, que són l'associació Girasol i també l'associació Maters. Una associació s'encarrega de fer el dinar i l'altra s'encarrega de fer els serveis de cambrers. I això també és una altra activitat que feim durant el Nadal, que la gent espera. Jo crec que espera la gent de la Fundació la nostra per Nadal? Pues, actualment esperen el restaurant pop-up i després també, com a colofon, el concert solidari a l'Iglesia de Santa Eulàlia.
Lucía, perdona, volia demanar si encara hi ha taula.
Sí.
Ho dic perquè si és un pop-up de dues setmanes, no sé si faim tard.
Ets en Xisco, no?
Sí, sí, són jo.
Sí. No, pues, quan estava xerrant, Xisco pensava, ara me demanaran si hi ha taula. I desgraciadament vos he de dir que no, que ja està ple.
Però sí que podem anar als
concerts, no? Un moment, tranquil·les, jo això ho arreglo. Lucía, ara que ja som íntims, tu que tens bons a Fundació, encara que sigui un racó de la cuina, no mos hi poden posar per tastar qualque cosa.
Xisco, pots venir, però a la cuina ja n'hi ha dos amics també, tipus tu. Pots venir, sereu tres.
Idò, molt punt.
Bromes a part, sap què passa? Que aquesta iniciativa ha agradat tant que només en la gent que ha anat fent i que ha anat vengut per cantar per en el menú, pues, ja s'apunta per l'any que ve. Ara la pròxima edició la tenim per Pasco. I serà setenta, cridaré.
Idò, m'apunta l'agenda. Xerrant punt d'això, la nostra per Pasco, tastar menú. Que si una cosa m'agrada és tastar coses.
Lucía, sí. Què li diries al públic que assistirà al concert i que amb la seva presència, perquè vulguis o no, cada granet d'arena ajuda, que amb la seva presència fa possible aquesta causa solidària? Un missatge cap al públic.
Bueno, jo crec que els diria que les persones que no tenen l'entrada, que també la poden comprar online, pues que poden acudir directament a l'església, que obrirem a les 7, i ja no només disfrutaran de les corals, que canten molt bé, que faran aquesta bona obra apoyant en aquesta associació a Weimar, sinó que tindran el disfrut i veure l'església de Santa Eulàlia adornada en les nostres neules mallorquines, que això fa que sigui un conjunt pues, molt bonic, molt guapo, i que la gent queda... És màgic aquest concert.
Molt important.
Heu de venir, és màgic.
I tant que sí, i ens alegra que estigui tenint tant d'èxit, no?, com el que has descrit. Lucía Martín, directora general de la Fundació Son Nostre, moltíssimes gràcies i bones festes.
I moltes gràcies per recordar-vos de nosaltres amb aquest tipus d'iniciatives que ens fa falta tenir una veu i que menys que vosaltres
només faltava,
per poder fer aquesta difusió. Moltes gràcies per cridar-nos.
A tu, moltíssimes gràcies. 11:42, tot d'una parlarem de les portades de les revistes del cor.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
Cada tenir un Nadal per saber mallorquí. Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia i B3 Ràdio.
Un dimecres més arriben puntuals a la seva cita les portades de les revistes del cor.
Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena al coral. Te necesito como el cielo a las estrellas y el invierno al frío. Yo te necesito como pétalo a su rosa, como...
Gràcies, Marta Garau. Ha arribat el moment per repassar les revistes d'aquesta setmana i començarem per la capçalera de gana de la informació del paper cuixé, la revista Hola, que du una de les seves reines en portada. Isabel Preisler.
Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de mí.
Isabel Preisler ha estat elegida la dona més elegant de 2025 pel jurat d'Hola i pels seus lectors, o sorpresa, i diu no reciben exclusiva en su casa lista para celebrar la Navidad y hace balance de un año irrepetible. I per què és irrepetible aquest any, segons la revista Hola? Del éxito de su autobiografía al fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Fue un momento muy triste. Això era el titular, perquè ja saps que a vegades Isabel Preisler no és molt de frases extenses. Quan Isabel Preisler habla de sus nietos, a mi aquests textos me fascinen. Se le ilumina la cara i su voz se vuelve más alegre, más divertida. No hi ha res que m'agradi més, ara com si Isabel Preisler parles en català, no hi ha res que m'agradi més que tenint jo els meus nets.
Lo que siento por ti. Tu nunca me has querido.
Dos temes a comentar d'Isabel Preisler. Ha fitxat per una cadena nacional, compartirà tertúlia amb la seva filla. Si ja en aquella tertúlia hi havia una persona silent que l'únic que feia era riure i dir frases inconexes, ara n'hi haurà dues, que seran mare i filla.
I, a més, per una bona trecalada de bombers.
Una bona mortalada.
Però
no,
que vols
no,
dir
no
que van magres per acceptar això? Perquè a la Preisler no li pega tant.
Jo no crec que vagin magres, però crec que
no tenen
ara...
Caix, com...
No, jo crec que ara han entès que la viralitat és important per mantenir el negoci. El problema és que a ta mare li va molt bé per xarxes. Però, clar, perquè la gent és aquestes xarxes, has d'anar fent contingut, la gent ha de veure la tele, la gent ha de saber una mica que estàs en actiu. I jo crec que en IP, Isabel Preisler, que no, Isabel Pantoja, ha
o
decidit...
O que no la IP de l'ordinador.
Per exemple, és que viva com un covo de l'atxa. Jo crec que ella ha decidit fer una estratègia de... Això és teoria meva, però bé, jo estic aquí per lucubrar. Jo crec que ella ha volgut fer una estratègia de màrqueting per ficar-se dins la butxaca nous públics, que la gent la comença a seguir i més enllà de marques de rajoles i de bombons, li surtin cosones en les quals poder omplir la butxaca. Que una butxaca, tu ho sabràs, per molt plena que estigui, sempre hi ha lloc per un parell de bitlletons més. És una mica com ses postres, no? Que dines i dius estirable, però sempre tens un racona per tiramisú.
Per tiramisú, per bombonet...
Què ha passat? D'aquí que això de tiramisú, ahir la meva companya d'entrenament, na Violeta, me va dur un tros de tiramisú que havia fet ella a casa seva. Quina cosa més bona. És a dir, a partir d'ara pens que la gent hauria de regalar postres casolanes. Quan vas a qualque banda, regalar postres sempre és una...
Tu quina faràs?
És una molt bona opció.
Tu quina faràs per regalar-mos?
Jo crec que faré el meu pastís de formatge ja famós.
Famosíssim, de sa tele.
Perquè m'atrebuquen...
I demà has de donar sa receta, perquè jo sóc una enamorada del pastís de formatge.
Es mol-los. Sí, però jo el faig fora forn. A tu t'agrada? Es que du ou? Jo, es meu no el du ou. Es meu només du quai i formatge crema.
No sé si m'agradarà. Idò.
Tu ets d'aquestes que t'agrada fet en el forn.
Sí, una cheesecake de tota sa vida.
Ja, jo faig cheesecake, però de gelera. És diferent. Bé,
la podem compartir amb els oients. Si
una pregunta.
Que...
Això ara ha passat a ser sa bona cuina en la Marta Garau i jo no m'he anat a muntar com va el tema.
Continuem, idò.
No, i llavors també, ho he comentat amb les meves companyes de redacció, els hi he mostrat sa foto, per favor, que deixin de passar-li Photoshop a Isabel Preisler.
Sí,
és favor, que apareix sa neta. I ja arriba un punt en què jo crec que enganar així a sa gent no paga la pena.
També no només és el Photoshop, que també és la gran quantitat de vegades que ha passat per estiraments de cara.
I està tan prima, tan prima, tan prima, que clar... Se nota moltíssim.
Prima, estirada i retocada, però bé, cadascú...
Molt bé.
S'ha quedat
ple. He de dir una cosa...
És a dir, no hem fet body shaming.
No,
això no és body shaming.
Te dic una cosa, m'estim més que me passi un tren per sobre que caure sota un dels teus comentaris, perquè has deixat en Isabel Preisler petitona, que no, jo no la conec de res, més de dos pits que han coincidit.
Te diré una cosa, tindràs la butxaca ben plena, ara tu que xerraves de butxaca, però la panxa ben buida, perquè si també pren aquests batuts de... aquest batut vers que se fa per estar així de prima, no ho sé.
Molt bé, Joana Maroto, a les 11:50...
Que no menja per no anar al bany, o sigui...
Però tu això ho tens certificat?
Totalment.
És que te vaig fent unes afirmacions amb una lleugeresa...
No, i a més t'afegiré un altre comentari. Aquesta estratègia d'anar en aquest programa a les dues, mare i fia,
sí?
És perquè sa fia ha convençut a sa mare de que aquí no es tractarà molt bé, i com que els encanta que els facin sa pilota, allà que van ser dues.
No me puc creure que no m'ha avançat.
Res.
Seguim en la primera notícia.
I ara anava a dir que, parlant de lo que menja Isabel Preisler, recomana a tothom el documental que va fer l'any passat, Una Navidad con Isabel, que el podeu trobar a Disney Plus, que es berenar que ella fa és una fantasia de ses poques ganes que te fa de berenar.
Exacte, jo, un batut verd.
No és un batut verd. Ella menja fruita, se fa un te de Jamaica i una torrada. I cada dematí, i a més li agrada berenar tota sola, que no la telefonin,
que
no la telefonin abans de la una, per exemple, perquè ella necessita el seu temps per incorporar-se.
Ara m'ho poses així en safata de plata. Molt que li agrada estar amb sos fills i amb sos nets i que li agrada que estiguin amb ella i cuidar-la.
Però a partir de la una.
A partir de la una, que no fan tanta de nosa. I dinats. Que
avui, Namaroto està on fire.
Els dos punts de sol a Matzabot, perquè ja no tens temps, i per favor, Joana, punt 2.
Sí, vinga, punt 2, portada de 10 minuts amb la Cristina Pedroche com a protagonista.
Tristis, Cristina, sospira i fantasea con que la piropea un albañil. Tristis, Cristina,
Cristina Pedroche ha fet la presentació de les fotos oficials de la seva retransmissió de campanades i 10 minuts ha decidit dedicar-li la portada. Van magres aquesta setmana les portades, també t'ha dit, que poc exclusiva. Segons ha dit Cristina Pedroche, este año cumplo 12 retransmissions i lo siento como que se cierra un ciclo, como una vuelta completa al reloj. 12 uvas, 12 vestidos, 12 campanadas. Nunca se sabe si habrá más, pero por si acaso lo he dado todo, ojalá os guste. A mi ja t'he de dir que el primer any m'ha fet gràcia, el segon també, jo a partir del tercer any ja peresa absoluta amb aquesta retransmissió de campanades. Jo sempre les mir a IB3, òbviament, però no en tens expectació suscitada al voltant d'un vestit que després mos du a fer-nos vestits en 95.000 gotes de llet per poder enviar un missatge a favor de la lactància materna. No sé si és ni el fòrum, ni la manera... És a dir, és que tot... Crec que li han donat una entitat com a de neofi... Com si fos Simone de Beauvoir, en Cristina Pedroche.
Massa expectació.
Amb els missatges que llança per cap d'any, que arriba un punt que fan una mica de peresa. Se confirma la relació entre Blanca Romero i en Quique Sánchez Flores, l'entrenador de futbol, que ja passatgen el seu amor a les totes, ja van a sopar, van de marxa, se deixen fer fotos sense cap problema, i sembla que és la relació d'aquest Nadal. La revista Lectures d'aquesta setmana té de dir que duu molta cosa descongelada. La portada dedicada a Nacilla Abril, el apoyo d'Andreu Buenafuente en su peor momento. Cosa que ja fa una setmana que sabem que l'Andreu no podrà fer les campanades perquè ell mateix va reconèixer que ell té un episodi d'estrès, però d'això fer una portada d'una notícia fa una setmana m'acosta de creure. Adiós a Héctor Alterio, la vida i el legado d'un gran actor.
Sí.
Sempre està molt bé llegir un reportatge sobre Héctor Alterio, però no és que sigui exclusiu de la nostra vida. Fa dies que en xerrem d'això. Todos los looks de los premios Forqué.
Bé, eh?
Això és descongelat, estimada. Els premis van ser dissabte. Ja han tingut temps de mirar els looks, de comentar-los.
No,
fins i tot,
no tenen una notícia
fins
bomba.
I tot has tingut temps de fer-te un vestit com els que van veure a la passarel·la. Però el que sí que m'ha interessat és que Victoria Federica, il·lusionada con un empresario de la noche. La hija de la infanta Elena se ve desde hace dos meses con Jorge Navalpotro, m'encanta aquest llinatge, t'ho he de dir, propietari de la Sala Riviera de Madrid. Es tracta d'un jove i atractiu empresari de la nit madrilenya que té una casa luxosíssima, luxosíssima, a la urbanització a la finca a Pozuelo de Alarcón, on viuen tots els famosos d'Espanya, on s'ha vist pernoctar en Victoria Federica durant molt de dies. I m'ha encantat també, jo, això dels textos. Me tenen el cor robat. Ambos se siguen en las redes sociales y suelen intercambiarse emoticonos de corazones y fuegos que simbolizan amor y deseo. és que aquestes línies són precioses. I llavors, aquest home és amic de sa festa. Evidentment, ella no s'enamorarà d'un filòsof, perquè no sabrien de què parlar, i de los coches deportivos de lujo. I comparteix amb Victoria Federica el amor por el mar.
Ja m'està donant molta peres, aquest home. De veres, eh?
Va així.
Vinga, i del darrere revista d'avui, Setmana, amb el drama de Fedra Lorente a sa portada.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida.
Fedra Lorente, coneguda en els anys 80 a l'estat espanyol com a La Bombi, per el paper que feia a Un, dos, tres, estava casada amb un germà d'en Júnior, que era somo de Rocío Dúrcal, i per això Ana Carmen Morales, sa filla gran de Rocío Dúrcal, surt en portada dient que avisamos a mi tío de que l'estaven estafando, perquè, pobre home, sabeu que va ser víctima d'una sèrie d'estafes que li van fer perdre tot el patrimoni en el final dels seus dies. Ell va morir ara fa 3 mesos i el problema és que la seva vídua i la seva filla han quedat una mica descavalcades i fins i tot l'actriu Fedra Lorente ha dit que ha hagut de recórrer a Càritas per poder menjar i arribar a final de mes. Un desastre de primera magnitud, que això passa quan,
pel
motiu que sigui, qualcú te furta els teus estalvis en el moment en què ets com a més vulnerable. Segons diu una Carmen Morales, la família és una pinya, per això ells varen avisar el tio de que l'estaven estafant, però no li digueren fer cas o no varen ser atents de fer-li cas. Sí, com sigui, han dit que elles ja estan intentant ajudar a la seva tia Fedra.
En tot cas, tots tenim un bon record, no? Perquè aquesta setmana hem parlat molt de personatges que han format part de la nostra adolescència, de la nostra joventut, tot el nostre suport per sortir endavant.
Te'n recordes
quan?
Ai, sí. Y eso duele, que era la frase de la Bombi. Un personatge que crec que és el proper convidat que tens aquí a l'estudi.
És més jove que nosaltres.
No coneix, perquè evidentment és molt jove.
Generació.
Molt jove. Bé, ara m'ho sorprèn i resulta que tenia un pòster de la Bombi que a seva. Qui lo sa? Pens que has de començar la seva secció amb aquesta pregunta.
Marta, jo, que soni la seva música. Jo crec que Mickey Tous ja ens
Bones.
Té por.
Eh? Ja ens demanaré venir més prest, ma pare. Jo no se pot venir una miqueta més prest.
No, estimat. No. L'horari és aquest. Però tenies un pòster de la Bombi, tu,
no.
Ja te va agafar massa...
Però sé qui és.
Saps qui és? Mira.
Sí, sé qui és. Sé qui és,
jo pensava
és.
Que no, per sí, generació, sí. eh?
No, no te pensis, escolta, que no són tan joves tampoc.
Però tu ets més jove que nosaltres.
Bé...
Vinga, va, digue't l'edat, ja,
jo,
ja la pots
dic,
dir.
Sí.
Bueno, en Miquitos entenc... venia a parlar de futbol.
Sí, a punt d'arribar als 43.
Veus una micona, una micona.
Però bueno, que ja sé recuperar un bon estil, tenen freda, sí, sí.
I els esports no venim amb bons ànims.
No, no, no bones notícies. Avui va perdre el Mallorca a la Copa del Rei contra el Deportivo de la Coruña, 1-0 en el minut 85 que va marcar el conjunt gallec. Analitzarem aquest partit amb el nostre company Toni Fuster, que es troba encara a Coruña, i també escoltarem a Iago Barrasada, que estava molt enfadat amb el partit dels seus jugadors i també amb la derrota. I també, com no, avui parlarem del partidàs que tenim a Boero Baixa, a l'Estadi Balear, perquè juga l'Atlètic Balears contra tot un primera, com és l'Atlètic de Madrid. Xerrarem amb el director general del club blanc i blau, Patrick Meso, per saber com prepara el club aquest partit històric i tan esperat.
Vos escoltem tot d'una.
Molt bé, fins més tard.
També a Clara i Mami, amb els continguts del Dia Menorca. Bon dia.
Bon dia, parlarem d'una nova campanya que està posant en marxa la policia local de Ciutadella per ratllar de ciberseguretat i alertar unes estafes que s'han detectat aquests dies de Nadal, que ja sabeu que és època on més proliferen les estafes. En parlarem amb l'oficial de la policia local de Ciutadella, en Josep Benejam. Després parlarem també amb na Dolça García, cap del Servei d'Educació, Formació i Relacions Institucionals de Consum, seguint un poc amb aquest tema de si tenim una estafa, què podem fer, i també donant recomanacions des de Consum per a aquestes campanyes que ja sabem que s'augmenta el consum considerablement. Avui tenim secció de comerços emblemàtics, entrarem a descobrir la història de la botiga de Suestrà a Sant Lluís.
I acabam a Eivissa i Formentera, Laura Tur.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I doncs mira, nosaltres avui parlarem de la cinquena enquesta de percepció i seguretat a l'illa d'Eivissa. També sentirem l'actriu i comunicadora Pamela Palenciano, parlarem d'art i part i tenim reportatges d'actualitat, tot això.
Moltíssimes gràcies, companya. I doncs nosaltres posem punt i final en aquest programa. Tornem demà a partir de les 9, no sense abans desitjar-vos que passeu un bon dimecres.